Els teixits coptes del Museu de Montserrat, col·lecció Soler Vilavella, són els protagonistes del calendari Serra d'Or de 2015. La restauració d'aquest impressionant conjunt de teles ha permès enguany organitzar una gran exposició a Montserrat, on s'han pogut veure per primer cop aquestes peces fins ara inèdites. La mostra es pot visitar fins al proper 10 de novembre. El calendari de 2015 recull, doncs, fotografies de gran qualitat de Cronos Restaura, Dani Rovira i Gemma Mutger, amb múltiples detalls que permeten contemplar la minuciositat dels dibuixos i les composicions tèxtils de túniques, domassos i cortines dels segles 3 al 8 després de Crist. El text que acompanya el calendari, que edita cada any publicacions de l'Abadia de Montserrat, és de Montse Marín, conservadora del Museu de Montserrat. El calendari Serra d'Or 2015 es pot adquirir a les botigues de Montserrat, a la botiga virtual del web montserratvisita.com i a la llibreria Abadia, al carrer Ausias Marc 92-98 de Barcelona.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Ara, cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana és temps de nous reptes. Entrevista al pare Antonio Espadaró, director de Civitat Catòlica i membre del Sino de Família. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Si et sembla que veus menys gent pel carrer i et preguntes on és tothom? Tenim la resposta a l'aniversari d'Hipercor.
Perquè tothom vol estalviar amb les nostres ofertes i aconseguir diamants autèntics.
En regalem 12.000. Aconseguir-los amb les teves compres és molt fàcil.
Per alguna cosa, tothom ve a l'aniversari d'Hipercor.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del Camp a Taula una setmana més. Fa 23 anys que la Universitat de Lleida, la UDL, reivindicava poder impartir estudis de veterinària. Ara, aquest somni es farà realitat i el curs 2015-2016 el Centre Lleidatà impartirà el doble grau de veterinària i ciència i producció animal, una titulació que és única a l'estat espanyol i que començarà amb unes 60 places. Durant tot aquest temps, la UDL havia intentat pactar amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que era l'única que impartia aquesta carrera a Catalunya. una titulació compartida o alguna altra possibilitat de col·laboració, però finalment no ha estat possible. Per això, la Universitat de Lleida ha optat per oferir una carrera nova i ho ha aconseguit gràcies a l'aprovació del Consell Interuniversitari de Catalunya. Des del Camp a Taula, aprofitem per felicitar la UDL per ampliar la seva oferta i poder impartir, finalment, una formació llargament demanada, la de veterinària.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Els majoristes de fruites i hortalisses de Mercabarna i els detallistes estan realitzant una campanya amb el títol Sabors de Tardor per promoure els fruits de temporada. Per saber-ne més coses d'aquesta campanya i d'aquests productes com els bolets, castanyes, magranes, caquis i codonys, parlem amb Tino Mora, que és el president del Gremi de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província. Bon dia, senyor Mora, i benvingut al nostre espai.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Què és el que destacaria d'aquesta campanya Sabors de Tardor i quina finalitat té? Bueno, suposo que la finalitat és clara, no? Però...
Sí, aviam, la finalitat és incrementar el consum de fruites i sobretot les fruites aquestes de tardor, que com bé heu dit al començament, doncs són les magranes, les castanyes, els moniatos, les carbasses, els caquis, i sobretot doncs, bueno, també per incrementar el consum en bolets, que aquest any tenim molt bona campanya de bolets, sobretot de rovelló, i està a molt bon preu.
Sí, no, de tot això anirem parlant durant l'entrevista. Suposo que en aquesta campanya la implicació dels mercats municipals de Barcelona ha estat important, no? Perquè s'han repartit tríptics i alguna cosa més, no?
Sí, bueno, el que estem repartint és a tots els venedors dels mercats municipals i també algun agremiat de botigues a través del gremi, que estan repartint encara durant aquesta setmana a tots els venedors de fruites i hortalitzes, agremiats o no, que estan en els mercats municipals, sobretot, pues un paquet, diguéssim, d'unes receptes. És un cartró que per darrere hi ha tres receptes d'aquests productes de la tardor.
Llavors, tot això suposo que és perquè ells també informin els seus clients, no?
Exactament. Tot això és perquè es reparteixi i es doni a la clientela, en el consumidor final, perquè pugui tindre, doncs, bueno, més alternatives culinàries, per dir-ho així, d'aquests productes de tardor.
Perquè suposo que les possibilitats de fer plats amb aquests productes són múltiples i a vegades, moltes vegades, desconegudes, no? De que es pugui utilitzar amb algun plat el codony o la castanya... Els bolets sí que és més habitual, no? Però potser altres no...
També... Hi ha un cert desconeixement, és normal també, en el tema de les propietats, diguéssim, de tots aquests productes, no? Per exemple, les magranes, aviam, jo no soc un nutricionista, però sí que una mica d'idea, les magranes tenen un poder antioxidant fabulós. I en aquest temps ara que tenim, que hi ha el canvi aquest estacional i ens fan mal els ossos, i una miqueta, tots tenim això, com ho diem, el reuma, una miqueta, si ens queixem una mica, pues té uns poders molt beneficiosos, no? I després les maneres diferents de consumir-les, de fer-la amb suc, amb amanides, etcètera, etcètera.
Sí, perquè em sembla que un d'aquests tres plats era un còctel de magrana, si no estic equivocat, o alguna així.
Sí, hi havia un còctel de magrana, i ja et dic, té altres formes també per poder-la consumir, molt bona. La magrana és un producte que potser és una mica engorrós davant del consumidor perquè s'ha de pelar i costa de pelar, però avui, si van als mercats municipals, pràcticament a quasi tots els establiments, perquè dona la casualitat que en els mercats municipals, doncs, bueno, el que tenim és un alt nivell de professionalitat en el tema de les fruites i hortalitzes. Llavors doncs, la trobaran ja inclús desgranada. Ja es ven en pots, en fred i desgranada ja pelada i tot. No? És un sistema que bueno, cada vegada ens hem d'anar adaptant més I el tema de poder servir les fruites i les hortalisses, doncs, bueno, bé sigui pelades, tallades, a punt de consumir, per facilitar el consum, clar. I donar menys feina amb el consumidor.
Ara que ha tret el tema de la magrana, li volia preguntar més endavant, però com que ja l'ha tret, doncs ja li pregunto. Per les dades que m'han donat, sembla ser que està incrementant les exportacions. Però a Catalunya se segueixen menjant les de sempre o s'ha estabilitzat el seu consum? Per això que
aviam, diu... Jo aquestes dades les desconec una mica. Això més aviat ho tindríeu a través de la gent del gremi de majoristes i també de la venda que es produeix a Mercabarna. Us tenien dades, eh? Pel que sembla, sí. I també una de les fruites que està molt a auge ara és, per exemple, el tema del caqui. El tema del caqui, que en tota la...
Sí, però això ja li anava a preguntar més endavant. Si em va traient els productes, en llavors...
Ja, el que passa que el tema de les magranes, em demanes dades de l'exportació...
No, li demanava. Sí. Dic que sembla ser que per les dades que van donar s'està incrementant. Jo el que li demanava era aquí a Catalunya, si se segueixen menjant les de sempre o s'ha estabilitzat el seu consum.
No, jo crec que ara estem en un moment que es menja una miqueta més, eh? Vull dir, es consumeix més. Perquè magrana n'hi ha durant diversos mesos, inclús passat el Nadal, encara tenim magrana, però ara estem passant un moment que ha començat la campanya, diguéssim, de la d'aquí, de la proximitat, no la que s'importa, i això també és un valor afegit, el que són els productes de proximitat, que estem en campanya de tots aquests productes i són de proximitat, pues, jo crec que parlaríem de que potser s'ha incrementat una miqueta el consum de magrana aquí.
Sí, a més, a mi em porta molts records, perquè jo era un dels productes que de petit menjava molt, i haig de reconèixer que ara, no sé si és per mandra, per manca de temps...
Home, aquí anem, el que et deia jo. Me'n menjaves molt de petitet perquè te la pelaven a casa.
No, però potser... No, m'agradava justament la magrana, era un dels productes que m'agradava pel temps que hi dedicava. Sí, el desgranar... O sigui, no deixava que ho fessin, el desgranar-la i tot això, com alguna vegada havia explicat també amb els pèsols, que m'agradava l'obrir-los i... Bueno, com una cosa... Sí, era com un entreteniment que tenies quan eres... I amb la magrana passava això. O sigui, després, quan te la menjaves, en si, deies... Però tot el procés aquest de partir-la per la meitat, que ho feia jo així per fer-ho no tant d'això, llavors començar a desgranar-la, era com un ritual.
Com un joc, vamos.
Sí, com un ritual.
Tant de bo. Tant de bo s'incrementés aquest ritual entre la canalla
sí,
els acostuméssim també a pelar la fruita, perquè un dels problemes del consum de fruites és totes les fruites que s'han de pelar i tallar. Per això el que et deia, que en els mercats municipals hi ha molts paradistes, estem adaptant el sistema de donar-la tallada, pelada, bandejas, en gotets, a punt de consumir, també.
Sí, per facilitar. Perquè, precisament una de les coses que li volia preguntar és que si les escoles podrien ajudar a fer conèixer els més petits aquests productes de tardor. Perquè això que parlàvem podria ser com una activitat, no? El pelar una magrana gairebé podria ser una activitat.
Bueno,
o les castanyes, que també tenen un procés.
No? O les castanyes. Hi ha, sí, els col·legis, les castanyes, per exemple, la setmana passada, nosaltres, una de les vendes de castanyes important que tenim, encara que en petites quantitats, és que els nens els acostuma, fan la castanyada i vinguin a comprar castanyes i portin quatre castanyes o mitja dotzena de castanyes i allà les couen o les pelen i se les mengen. Això ja està passant, eh?
Sí.
I amb activitats dels col·legis també et diria que, per exemple, a través de Mercabarna hi han unes visites organitzades a través de la GEM i la direcció de Mercabarna d'escoles que, no sé si ara setmanalment o cada dues setmanes o així, que visiten Mercabarna, se'ls facilita producte, coneixen el producte, se'ls ensenya, el consumeixen i tal. I també en els mercats municipals, el que no solament amb fruit i verdura, sinó amb tot el producte en fresc, amb tota l'alimentació en fresc, pues, també tenim visites organitzades a escoles del barri o del districte, de la zona. Això es va fent normalment, eh? Com un quasi, no vull dir assignatura, però quasi això, lo de les granes, pelar magranes i una sèrie de coses d'aquestes, doncs, bueno, també a l'escola doncs, estaria bé, això. Si trobéssim el lligam per fer-ho, seria molt bo.
I pel que fa...
pel sector i per l'alimentació sana, això, per les dues coses.
Sí, per tots els avantatges que hem dit abans que tenen aquests productes. Perquè la campanya va adreçada a tots els públics o a algun segment de població en especial?
No, va adreçada a tots els públics. Pensa que aquestes receptes i això s'està distribuint a tots els mercats de Barcelona i també de la zona de l'Extraràdio, Hospitalet, Cornellà, Badalona, Santa Coloma, també repartiran.
No, ho dic perquè potser la gent gran sí que coneix més aquests productes. Inclús hem parlat de molts i, per exemple, no hem esmentat que ho vam parlar la setmana passada amb el mercat central de fruites, que és, per exemple, la xirimoia, que també és un producte d'aquesta...
Hola?
La xirimoia.
Ah, la xirimoia, sí. La xirimoia, et diria que és un dels productes que ha tingut una mica, jo diria, que de descens de consum.
Mm-hmm.
Això també, ho hem d'atribuir una miqueta a modes o a... no sé.
Però també...
la xirimoia, de fa uns anyets cap aquí, jo et diria que la venda s'ha anat estancant, S'ha anat estancant i més aviat a la baixa.
Però això que parlàvem de les facilitats o de dificultats, la xirimoia simplement és obrir-la i menjar-la com si fos un iogurt?
Sí.
O sigui,
sí,
no té més...
No, però saps què passa? Que la xirimoia, jo ho atribuiria a que venia en una època de l'any, i es produeix molt aquí, a la zona de Màlaga i Granada, i se'n produeix molta, i fa uns anys enrere, al principi la xirimoia venia aquesta època de temps, i es considerava, doncs, quasi com un producte una miqueta exòtic, per dir-ho així.
Mm-hmm.
Una mica diferent, no? Molt de temporada i tal. I ara, a l'aparèixer molts més productes amb aquestes característiques, el que són productes tropicals, etcètera, veus una cosa que va amb increments al mango, que també es produeix bastant per la zona de Granada i de Màlaga.
Mm-hmm.
I així com el mango, el consum va a l'alça, o el kiwi va a l'alça, la xirimoia ha anat a la baixa. No em diguis si és per els pinyols o perquè el que... No ho sé, però és un dels productes que per mi ha anat una miqueta a la baixa el consum.
Pel que fa a les castanyes i els moniatos,
sí.
S'han venut els que tenien previstos? Perquè, clar, el que està passant els últims anys és que la climatologia tampoc ajuda. Jo recordo que la castanyada, quan era petit... És que tens aquella... que venies del col·le, t'estaves parlant l'àvia, feia fred, compraves les castanyes... Sí. O almenys ho esperava al costat d'una castanyera, no? I ara gairebé... Bueno, no és que es pot, és que hi ha gent que va a la platja a banyar-se per aquestes dates.
Sí.
I llavors potser també això també influeix, no? A part de les modes que estan venint de fora, sí. Com el Halloween o altres coses, no?
Sí.
Així,
bueno,
no?
Bueno, això de les modes del Halloween, bueno, això, pues, bueno, ha arribat, està, és la carbassa foradada.
Sí. Però vull dir pel tema del que era la castanyada, no?
Sí. La castanyada potser sí que s'ha perdut una miqueta en favor del Halloween famós, aquest que diuen, cosa que a mi no m'agrada, però bueno.
Sí,
som bastant amants de les tradicions. El que passa que sí que tens molt com el que dius de la climatologia. Mm. Aviam, la climatologia, tant la castanya com el moniato, són dues varietats de producte que es consumeixen cuits, o sigui, i de tenir les temperatures que tenim, doncs costa una mica. La setmana més puntera sempre és la setmana de Tots Sants, la setmana puntera amb consum de castanyes i moniatos, però ara també es continua consumint, més lentament, però també hi ha consum.
Però sembla ser que el moniato, també, degut a l'augment de la població sud-americana, a Catalunya ha augmentat el consum durant la resta de l'any.
Sí, també. També, i també amb les seves diferents maneres de fer-lo estampuré, de fer-lo fregit, una sèrie de varietats de poder-lo cuinar, també. Sí, el moniato és el més similar a la patata, per dir-ho així.
Sí.
I també com a alternativa a la patata, doncs, també es consumeix.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que valen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Ribera Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb Tino Mora, president del Gremi de Tallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i província, sobre els fruits de temporada. Ara li volia preguntar, vostè abans ho ha esmentat, el tema dels bolets. Enguany s'estan veient molts als establiments i de molts tipus. Vostè parlava del rovelló, però jo el que estic veient molts també són camagrocs i rossinyols.
Sí, que
és un bueno, clar, perquè en diuen els experts que aquesta ha sigut molt bona temporada, aquest tipus de bolets, no?
Sí, sí.
Vostès, com a venedors, que han vist, bueno, han detectat... Detecten també que la gent té interès pel tema dels bolets?
Bueno, molt. El tema del bolet doncs, és molt tradicional el consum aquí a Catalunya. És un dels fruitaires, és un dels productes estrella, la temporada de bolets, que acostuma a durar ara doncs, fins als voltants de Nadal, més o menys, eh? I comença allà al setembre. En venen de diferents procedències. Ara ja estem en plena campanya de bolet, que ja pràcticament, podríem dir que el 90% o més, ja és producte d'aquí d'interior. L'interior em refereixo a tot l'estat espanyol, eh?
Sí, sí.
I el consum de bolet, doncs, bueno, per tradició, perquè t'agrada, perquè el que sigui, doncs, bueno, sempre és una de les campanyes, torno a dir, més bones que tenim per la venda. En quant a les varietats, aquest any sembla que ha hagut molt, bueno, sembla no, ha hagut molt bona campanya, sabem, amb el tema del camagroc, amb el tema del, ho veiem també, rossinyol de pi, camagroc. Sí. També de rossinyols, ceps, també han hagut molt bona campanya, sí. I que campanya extraordinària és amb rovelló. Fins ara, per temes de climatologia i tal, també havia molt bona campanya, però, bueno, el tema de Sants havia bastant, sortia bastant bolet, pues, bastant rovelló corcat. Ara ja, si el temps ja va canviant, pues ara ja estem amb una producció molt bona, de rovelló, sobretot, sí. I molt bé de preu i molt sana. I molt sa, el producte. O sigui, ara està en un moment òptim, que és que el consumidor el pot trobar molt bé de preu en el mercat, que tant sigui per consumir al moment, com si vol fer conserva, com si vol congelar-ne, com si vol... És un moment per... I això jo crec que durarà tot aquest novembre, com a mínim.
Sí, perquè amb el tema dels bolets el que ha passat és que hi havia molts indrets de l'estat espanyol que gairebé sí. no en collia ni el detectar, dic, ja fa unes dècades, que aquí a Catalunya hi havia aquest consum tan gran, sí. Doncs estan collint bolets per portar-los cap aquí, no? Que, bueno, arriben a Mercabarna i Mercabarna els distribueix amb les seves botigues, no? Amb les de vostès.
Sí, bueno, et referies a la producció d'aquí de Catalunya, de bolet?
No, em refereixo que molta gent de, o sigui, de la resta de l'Estat sí. Abans no consumia... Sí. O sigui, hi ha zones que no són consumidores de bolets, però sabem que Catalunya sí ho és, cullen sí, els bolets sí, per portar-los cap aquí, no?
Sí. Inclús molts són empreses i majoristes d'aquí, catalans, que van, es desplacen pues, per fer un negoci, per comprar-ne i tal, en diferents orígens, per portar-los per cap aquí, però això no és d'ara, eh? Això
no, no, ja fa unes quantes dècades, sí.
Sí. El que passa que ara també el consum, inclús de rovelló, perquè fins ara era el cep, a la resta de l'Estat, com el cep a tota Europa, se'n consumeix cada vegada més, eh? Cada vegada també se'n consumeix més. No com aquí, en comparació, però hi ha un increment també de consum a fora d'aquí. Aquí és, diguéssim, el país on més se'n consumim. Jo parlaria que hi ha una cultura dels bolets. Inclús a nivell... Parlaria de professionalitat, tant a nivell majorista com a nivell de tallista, com els que venem en els mercats. jo et parlaria que hi ha venedor del mercat, que és un autèntic especialista en bolets. I, bueno, que quan ve la campanya, pues, s'hi dedica a la ple i els tria un per un, donant les màximes garanties sanitàries, les màximes garanties de que és un producte que no està malmès ni està corcat, etcètera. Vull dir, hi ha autèntics, diria, professionals dels bolets en els mercats municipals. M'agrada recalcar això, eh? M'agrada recalcar-ho. Perquè ara, com que hi ha diferents maneres de comercialitzar la fruita i la verdura, els que ho hem fet tota la vida i tal, doncs vull dir, cada vegada que tenim l'obligació de fer-ho millor. De fer-ho millor i dedicar-nos-hi professionalment més en el tema, d'oferir sempre productes amb molta qualitat i sobretot això, molta seguretat alimentària i que arribi en unes condicions òptimes a l'últim consumidor, productes d'oferir.
El que sembla que també va cap a dalt és el consum de caquis o Palo Santos. Tot i la introducció de noves varietats, el consumidor català és fidel a les de tota la vida?
No, jo crec que s'està incrementant. Perquè han entrat varietats, mira, el que és el Palo Santo, és una varietat que era molt delicada, perquè en seguida s'estova, és molt tou, i a l'hora de comercialitzar era un problema. Ara no deixa de ser un caqui, és el Palo Santo, el que diem caquis, però hi ha varietats noves, com va sortir amb préssecs, amb pomes, amb peres, amb tot. I ara hi ha una sèrie de varietats noves que el mateix caqui es pot consumir, no en verd, però amb dur. O sigui, és un caqui que és dur, que es pot estapelar i tallar com un préssec. És el més similar a un préssec. I són caquis de molta qualitat i són molt bons de menjar. Tenen molta dolçor i tal. A més, té unes propietats vitamíniques també, el caqui, molt completes.
I el codony és minoritari, però sembla ser que té un públic fidel. Bueno, aquí diuen que es fa al forn, però també n'hi ha melmelades, confitures, gelatines... Creu que la gent coneix el seu potencial culinari? Perquè la cuina, el codony, també dona joc.
Sí, joc per segons quins cuinats, però el codony, ja et dic també que és un producte que costa molt. Perquè ja d'entrada és molt dur de pelar, costa de pelar, s'ha de coure, s'ha de cuinar, i és un producte doncs, més limitat. Se'n consumeix, però et diria que en petites quantitats. No és un producte així per dir que es consumeixi fàcilment. Jo et parlaria de que el codony, pràcticament la producció que hi ha, una gran part i tal, doncs, bueno, va, aviam, no es la conserva, per fer codonyat i per fer membrillos i per fer tota aquesta varietat de dolços, O sigui, va a la indústria, per dir-ho. El que es consumeix així en fresc no és una quantitat molt elevada, no és molt important.
I ja per acabar...
Comparant-ho amb els caquis o castanyes o... No sé, amb bolets.
Evidentment. No, ja per acabar, voldria una mica que reivindiqués el paper del detallista, no? A l'hora d'aquests productes de tardor que la gent els consumeixi. O sigui, el paper de la persona que ven, del botiguer, no? Si ha d'insistir molt a que la gent compri aquests productes de tardor, que, bueno, alguns, evidentment, com ja dèiem, els bolets, ja es compren sols, no? Però altres potser s'han anat perdent, bueno, les castanyes a la seva època. Sí. Llavors, una mica també que voldria... Doncs que aprofitar que el tinc aquí per parlar del paper que té dins la cadena, no? Perquè, evidentment, hi ha uns productors, hi ha uns majoristes, hi ha uns consumidors, però, clar, hi ha el senyor que és el que fa el paper aquest de vendre aquest producte i donar-li el valor afegit a aquest producte. Això que parlàvem mateix dels bolets, dels bolets de netejar-los, que estiguin bé... de que estigui ben presentada la fruita, no? Perquè també és un atractiu. Això és un paper que a vegades no es valora, però que quan vas a comprar ho agraeixes, no? De la presentació de la fruita, com la tens, fa molt. Allò de que una imatge val més que mil paraules, em sembla que en aquest cas és realitat, no?
Bueno, jo ja d'entrada el que dic és que t'ho agraeixo perquè la millor explicació ja l'has feta. Però així tot és molt fàcil.
Bueno, jo donaré la meva opinió.
Sí, no, és que la visió aquesta és la que és. El que passa que a vegades, doncs mira, per temes de temps, d'horaris, per temes de comoditat, per temes de proximitat. Per molts temes, o sempre el consumidor, jo entenc, no té l'opció d'anar amb un professional, que t'he dit abans, que sobretot jo reivindicaré que els millors, o una majoria dels millors, estan en els mercats municipals de tot Catalunya. I per què això? Doncs, bueno, això per tots els valors que has dit, i jo també et diria que una de les coses que s'ha de tindre en valor de cara al consumidor i ha de valorar és el tracte directe, és la venda assistida, que diguem. Que tu puguis anar al teu establiment de confiança i preguntar des de com pots fer les castanyes, com pots coure els muntos, com pots coure el codony, perquè sempre, sempre que vagis amb un professional trobaràs bon producte, qualitat, en el preu adequat de mercat, et donarà el màxim de servei, t'ho presentarà tallat, pelat, etc., i et darà una cosa molt important, la confiança i el consell per poder cuinar i consumir aquest producte.
Doncs,
jo ho resumiria així, eh?
Jo crec que ja està tot dit. Per tant, sí, agraïm al senyor Mora que ens hagi parlat de les fruites i hortalisses de la tardor i d'aquesta campanya Sabors de Tardor que estan fent conjuntament els detallistes amb els majoristes de fruites i hortalisses de Mercabarna.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel seguirà la jornada participativa del 9N aquest diumenge amb informatius especials a les 2 del migdia, a les 5 de la tarda i uns minuts abans de les 8 del vespre. Amb la col·laboració d'experts i representants polítics, explicarem i analitzarem tot el que passi al carrer en una cita amb les urnes suspès en dues ocasions pel Tribunal Constitucional, però que es viurà igualment en molta intensitat. Viu amb Ràdio Estel els informatius especials aquest diumenge. Un 9N que no deixarà ningú indiferent. La temporada del Club Més Amics et porta a 1.001 destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Aquest diumenge a les 10 de la nit arriba el Tot Musicat, el programa de música en català de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Entrevistarem a la Carta Esfèrica, que ens presenta en el seu primer disc, titulat L'Últim Tresor. Amb ells parlarem. I també tindrem temps per repassar algunes notícies al voltant de la música en català i, com sempre, acabarem amb la llista al rànquing de les 5 millors cançons de la setmana. Us esperem diumenge vinent a les 10 de la nit.
Del camp a taula. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el decret de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós. Aquesta normativa dona resposta a la voluntat del sector d'adaptar la presentació de determinades begudes en ampolla de vidre i el dispositiu de tancament tipus vi escumós i d'aquesta manera poder satisfer l'increment de demanda de begudes amb poca graduació alcohòlica. El Departament d'Agricultura ha explicat que en els països centreeuropeus i nòrdics comercialitzen amb gran èxit les begudes de vi ecològic i, darrerament, begudes de vi amb baixa graduació. També és un fet que són els més grans consumidors europeus en litres per càpita de vins amb carbònic, és a dir, vins escumosos o bé d'agulla. Molts d'aquests vins i begudes escumoses són envasats en països com ara Alemanya, Bèlgica, Holanda, Àustria, etc., fent servir com a vi base vins del sud d'Europa i, entre ells, vins catalans a Doll. A partir d'ara, tot el procés, incloent l'envasat i l'exportació, es podrà fer a Catalunya i s'obtindrà així un valor afegit més. Avui també us expliquem que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, l'AENOR, ha concedit a les granges de llet ATO el primer certificat de conformitat AENOR, conforme de benestar animal en explotacions ramaderes. ATO compta amb 6 granges de boví a Catalunya que van produir 118,2 milions de litres de llet durant l'any passat. Aquest certificat acredita que les organitzacions alimentàries compleixen amb els requisits del model EONOR de benestar animal desenvolupat al costat de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, del Departament d'Agricultura. Aquest model està basat en el referencial europeu Welfare Equality, dirigit a harmonitzar la preocupació social com també les demandes del mercat per desenvolupar sistemes fiables de seguiment en granges, d'informació sobre productes i de millora del benestar animal. Cal dir que l'IRTA és soci tecnològic estatal de Welfare Quality Network.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 4 de novembre, el blat farratge ha cotitzat a 180 euros, es manté. El blat de moro francès, a 163 euros per tona, puja 1 euro. L'alfals granulat, a 155 euros per tona, repeteix. La colza d'importació, a 236 euros per tona, baixa 2 euros. I la garrofa, a 130 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja ha cotitzat a 0,70 euros al quilo i el groc viu a 0,78 euros al quilo, repetint tots dos preus en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,24 euros al quilo i el groc canal, també a 1,24 euros al quilo, es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ous.
A la Llotja de Bellpuig, el preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 1,01 euros. Puja, per tant, un cèntim. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,84 euros. Augmenta 2 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,74 euros. Per tant, puja 2 cèntims. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,57 euros. Per tant, augmenta 1 cèntim.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,70 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 8,50 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,70 euros al quilo per canal. Tots els preus es mantenen. El cabrit ha marcat 14,50 euros, baixa 30 cèntims en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobank. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. El producte.
Com ja hem parlat a l'espai de l'entrevista de les diferents fruites de tardor, avui solament tractarem de peix i marisc en aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, contactant, com fem sempre, amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Isidre.
Què podem recomanar amb peix fresc als nostres oients aquesta setmana?
Mira, d'entrada demanar disculpes per la meva veu, però és que estic, com aquest temps, una mica refredat.
Sí,
mira,
sí.
Aquesta setmana...
A part, estàs en un lloc que el so és... Però, bueno, farem el que puguem.
Val. Mira, aquesta setmana destaquem, sobretot, el mal temps generalitzat que ha afectat a la gran majoria dels caladors, tant nacionals com d'importació. Per tant, pocs productes podrem destacar aquesta setmana. D'aquests, podem destacar, pues, per exemple, el Bonito del Sur, peninsular, el Barat del Cantàbric, i el seitó, així com la sardina, totes dues de part d'Itàlia. L'últim producte que podríem destacar seria el poc, tant de la part del sud també com del Cantàbric. Si et sembla, podríem fer esmena d'unes quantes característiques interessants d'aquesta falopa del poc.
Sí, 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 digues.
Sí?
Sí, perquè no hem parlat gaire del pop.
No, mira, hi ha unes curiositats...
Vull dir que sí que hem parlat de sèpies, calamars,
sí,
però el pop, que no sé si és de la mateixa família...
Bueno, sí, són cefalòpols tots, però mira, per exemple, una de les diferències, precisament, és que el pop, en contra del que pensa la majoria de la gent, no té tentacles, són braços.
Uh-huh.
I em diràs, ostres, sí, bueno, pues això és una cosa que la majoria de gent, a tothom, bueno, a tots els cefalòpols els hi posa tanta cosa. No, la diferència és molt fàcil. Tenen ventoses en tota la seva extensió, o sigui, i sin embargo, el que són les tentacles només tenen ventoses a la part final, com per exemple el que has dit, la sèrie, el calamar. Uh-huh. Tenen la part de ventosa justament al final. El pop és tot els braços.
Sí, sí.
Una característica, per exemple, que bueno, és curiosa de partir, no? Una altra, doncs, per exemple...
No,
doncs
jo recordo haver-la experimentat una vegada amb ja fa anys, perquè sempre tinc records amb l'escola, però una companya... Bueno,
sí.
Vam anar amb una visita d'escola i vam trobar un pop, i recordo que va posar el braç, va ser una noia, que va posar el braç i se li va enganxar, això que dius tu... És cert,
sí,
o sigui, tot el braç, o sigui...
Tot
el braç. Era petit, era un pop petit, que estava entre les roques, però això
però
que dius...
Però poden quintuplicar la seva força, i si agafa, per exemple, posa el braç de la noia, i a més a més té un parell de braços agafats a la roca, és molt complicat de fer de tot. Així ha passat moltes vegades que algun una mica inconscient que ha anat a buscar pops i tal sol, doncs a vegades es pot trobar amb un ensurt. Amb aquesta, perquè si és gran i posa la mà dintre d'algun forat i estan allà, i sobretot si per exemple, doncs està pujant els ous, doncs són molt agressius. Llavors, és un moment molt crític perquè la reacció teva de seguida hi ha moltes possibilitats de que acabi superant. O sigui, estic anant amb cuidado, que són cefalòpots que tenen molta força. Sembla que no, però la tenen.
Però, en canvi, és molt bo, no?, a l'hora de menjar.
Tots els cefalòpots són molt bons per mi.
Sí, sí. No, ja parlava... Jo ja et deia que jo era de sèpia, però no descarto un pop, eh?
No, estic a descartar ni petit ni gran. Home, com a característica, per exemple, també podries dir, així, en plan culinari, doncs que, per exemple, un pop que sigui cru, que pesi, no sé, 6 quilos, a l'hora de bullir es queda per la... com a referència, eh?
Uh-huh.
Per calcular una... Depèn de la gent que tinguis a sopar o a menjar o que són pica-pica, però, bueno, doncs calcules un pop de 6 quilos, doncs et quedaran 3. Un pop de 3 quilos et quedarà amb 1,5 quilos.
Ah, sí?
D'això que és que de cara al pop ja que ve cuit.
Uh-huh.
Perquè, clar, doncs en aquest cas tu pagues una quantitat que és el doble de lo que acaba sent.
Pues això sí que és una característica.
Si et sembla, sí. La curiositat és que tenen 3 cors. Això tampoc ho sap molta gent.
Que tenen 3?
Tenen 3 cors.
No, és que clar, m'ha semblat sentir-ho, però dic... Ah, pues...
Sí, et queda... Sí, és una pregunta típica de trivia, eh?
Sí, sí.
Quants cors té un poc? Pues, perfectament pots dir 3.
Ah.
Dos bombegen directament a les brànquies,
sí.
I l'altre pues, bombeja sang per tot el cos. O sigui, té 3. O sigui que... És un cefalòpod amb molt d'acord, eh?
Sí, sí. I,
no sé què més.
I llavors, de marís fresc, què tindríem aquesta setmana?
De marís, doncs pues mira, de marís que aquesta setmana també ha passat el mateix que amb el peix, o sigui, el mal temps l'ha afectat molt, i destacaríem una miqueta pues, el que vam fer la setmana passada. Rosellona d'Itàlia i Huelva, i musclo de roca també d'Itàlia. En general, el producte que més ha abundat aquest setmana al mercat, com a origen principal podríem dir que ha estat Itàlia, eh? Tant, per exemple, com la sardina i el centre que hem parlat abans, com per exemple el musclo i la rossellona, que són productes que mouen molts quilos, l'origen estrella ha sigut Itàlia aquesta setmana.
Doncs gràcies, Jordi. Recupera la veu. Aviam si tenim un millor, com sempre hem tingut, la setmana vinent. I tornem a parlar. Posa'ns en contacte per saber quins són els productes més comercialitzats al mercat central del peix, quina és la seva procedència.
Molt bé, si la propera.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiohostel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Amb quin plat ens sorprendràs avui?
Doncs amb uns postres, què et sembla? En concret, un flam cremós, però de cafè.
Molt bé. Així veurem. O sigui, faré doble cafè avui.
Exacte.
Perquè el cafè no el perdono.
El cafè sempre.
Jo soc dels que no perdono.
Jo també. Cafè, jo soc molt cafetera, tu també.
És que si no, sembla que no has dinat.
No tirem, no?
No és que no tirem, és que no sembla que no has dinat.
Això també, això altres, també. És el punt i final,
els altres del dia ja no els contem, perquè si no, això porta conflictes.
Això és veritat. No? Doncs ara et posarem més conflicte, perquè, clar, serà el de postre i després per acabar de dinar. Què et sembla? O potser pots substituir algun, eh?
Bé, ja ens ho pensarem.
Val.
Sí, digues els ingredients.
Sí, primer de tot, doncs vinga, sí. Doncs preneu nota. Un quart de litre de llet sencera. Va, ara direm, fem-ho bé. Els ingredients per preparar aquest postre, en concret, un flam cremós. Un quart de litre de llet sencera. Un quart de litre de nata. Un decilitre de cafè fort. 5 ous. 125 grams de sucre. I 50 grams de sucre més, però, això sí, per caramelitzar.
I ara com elaborem tot això?
Doncs començarem posant la llet i la nata a bullir. Barregem en un bol els ous i els 125 grams de sucre. Els 50 grams de sucre restants els caramelitzarem, restant en un casó amb una mica d'aigua i posem una cullerada a cada molla. Quan la llet i la nata bullin, incorporem el líquid dels ous amb el sucre i remenem fins que quedi ben dissolt. Incorporem el cafè fort, ho colem perquè no hi hagi grumolls i omplim els motlles amb aquesta crema, deixant aproximadament un centímetre a la part superior del pot. A continuació, el posem en una safata d'uns 6 centímetres d'alt per anar al forn, amb aigua freda, i els coem entre 30 i 40 minuts al bany-maria. Cal vigilar, Isidre, que la temperatura del forn sigui com a màxim d'uns 150 graus centígrads, mai més alta. Doncs bé, amb una agulla o bé amb la punta fina d'un ganivet punxarem al mig del flam i si quan la traiem està seca, vol dir que ja estan fets. Els traiem de l'aigua, els deixem refredar i ja es poden servir.
Sort que es tractava d'un flam, perquè d'un-hi-do per fer-lo.
És molt fàcil, de
sí,
debò.
Sí. Però quan ho sents, dius, d'un-hi-do.
Déu-n'hi-do, no? Doncs recordar res als nostres oients que si tenen una recepta o bé un plat favorit, el podeu enviar a la web delcamataula@radiostel.cat.
Bon profit.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Miquel Casas, del Forn de Pa, Pastisseria i Xarcuteria al Forneret, ubicat a Torrelles de Llobregat. Benvingut al nostre programa, senyor Casas.
Hola, bon dia.
Vostès són gairebé centenaris, pel que he pogut veure. Suposo que encara fan el pa de manera artesanal.
Bé, mira, jo ja sóc grandet i el forn el va començar el meu avi. I és veritat que l'any 18 farem 100 anys, no? I el pa hem conservat sempre la manera tradicional de fer-lo, que ara hem anat ampliant a mirar de cercar farines més ecològiques i productes més naturals.
Sí, perquè com i quan van decidir apostar per fer aquest pa ecològic?
Vam començar perquè ja la nostra filosofia ja sempre ha sigut buscar productes naturals, no? Però, és clar, al veure de la manera que havia, que havia i que està degradant tot el que és el sector de la forneria, és a dir, tot el que és el pa, doncs que tothom ven i ningú fabrica, doncs això ens va cridar l'atenció i ens vam radicalitzar més en quant a fer productes més artesans, més innovadors i més alta qualitat.
Perquè això suposo que també ho deu reconèixer, no?, el client, aquest treball, aquesta aposta per utilitzar, bueno, productes més naturals.
Bé, ara actualment ja hi ha un moviment que se centra molt en les cooperatives de consum que cerquen productes d'alta qualitat i de procedència contrastada. I aquesta gent sí que ho valora molt. I a mica en mica la gent normal, diguem-ne, de tenda, hi va entrant. A vegades no s'ho creu gaire, però a mica en mica doncs, la gent va seleccionant i va entrant amb el tema aquest.
Perquè en el cas del pa també han anat sorgint els darrers anys això de que, bueno, puguis comprar pa fins i tot amb una benzinera, no?
Sí, però vull dir, aquest pa a la llarga portarà problemes de salut, perquè ni està ben cuit, ni, esclar, la persona que el fa potser sí que el fan amb idea de fer-lo bé, però quan arriba el consumidor final, aquell pa no té cap garantia.
I quins són els productes ecològics que elaboren?
A veure, ecològic, estem fent un sector molt, molt ampli de farines i, a més, estem fent el que la gent vol. És a dir, la gent diu, voldria un pa amb quinoa, un pa amb mill, un pa amb espelta, un pa... És igual. Inclús hi ha cooperatives d'aquestes que venen aquí a l'Obrador i estan fent pràctiques i proves per buscar el pa que a ells els agrada. Perquè... No tenim problemes per fer pa.
Però és amb tipus barra, tipus pa de pagès o...
De tota classe. És a dir, la barra té formats tradicionals, però el pagès i el motllo s'està imposant perquè la gent el compra perquè li duri dies.
El seu mercat és el local o també tenen clients de fora?
Ara, actualment, de sempre, és local, però ara ja ens estem introduint amb el que és, el que he dit abans, amb el que són totes aquesta sèrie de cooperatives que estan cercant molta qualitat.
Perquè suposo que també el que deu funcionar molt és el boca-orella.
Sí, sí, no sé, si vostè mira el Google i posa pa ecològic, ens trobarà dalt de tot els primers.
Sí, perquè això és una cosa que m'han dit, que vostès tenen molta activitat a les xarxes socials i, a més, també fan cursos per a nens amb discapacitat i reinserció laboral. Ens podria explicar més coses d'aquests projectes?
Sí, bé, de fet, col·laborem amb la Generalitat en quant a formació per nens que tenen problemes a vegades d'adaptació o problemes, diguem-ne, d'estudis i que llavors nosaltres fem el curs escolar normal, és a dir, de gener a juny a vegades, en la qual fem una formació de dimarts a divendres, els matins, i preparem aquests nens per, com a mínim perquè tinguin lo bàsic per poder entrar de pràctiques a qualsevol forn o pastisseria després. I de fet és molt agradable perquè, segons la Generalitat, i col·laborem amb l'Ajuntament de Sant Vicenç, la Diputació i la Generalitat. I segons els estudis que ells fan, un 50% d'aquests nois, que d'alguna manera potser quedarien una mica marginats, doncs estan trobant feina.
Doncs amb aquestes explicacions d'aquest projecte que fan vostès social, perquè és un projecte social...
Sí, s'ha de tenir voluntat de fer-ho, sí.
Doncs agraïm molt a Miquel Casas que ens hagi parlat de la seva empresa familiar al Forneret, d'aquest, i que la gent aposti per aquest pa ecològic.
Sí, que jo crec que la gent ha d'apostar per la salut. I el pa ecològic és un de les metes que la gent s'ha de proposar.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
En una ciutat com Mercabarna sempre neixen històries plenes de força. No et perdis Pitahaya, el primer curtmetratge d'Albert Espinosa, premi al millor curt al Festival Urban World de Nova York. El pots veure al web www.pitahaya.cat.
Mm-hmm.
dilluns 10 de novembre es fa a Constantí una jornada sobre els criteris de qualitat a l'oli d'oliva per gestors de compres d'hoteleria i comerç. El dia 11, Ripoll acull una jornada en la que es parlarà de com s'ha de fer la distribució del producte local a la restauració. Alfarràs, una sobre la gestió de la coberta vegetal permanent en cultius arboris. Riudellots de la Selva, una sobre com innovar de cara als clients en el disseny de nous productes alimentaris. I a Barcelona tindrà lloc una xerrada que tractarà sobre què és el que s'ha d'aprendre dels grans incendis forestals del 1994. Ja el dijous 13 realitza Targa una jornada sobre la recerca en cereals d'hivern a Catalunya, a Santa Margarida i els Monjos, una sobre la conservació de l'àliga cuabarrada a Bellaterra, una sobre recerca d'aplicació en nutrició, salut i benestar animal en el porcí, i a les Franqueses, una sobre la qualitat, estalvi energètic i noves perspectives a la Unió Europea en el sector lleter. Ja el dia 14 realitza Calaf una jornada sobre la PAC 2014-2020 i l'ús sostenible de fitosanitaris. A Constantí, un taller pràctic de Food Defense, i a Riudellots de la Selva, una jornada sobre documentació reglamentària i autocontrols. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Alfarràs organitza el Guaire del 10 de novembre al 5 de desembre un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest mateix centre realitza al Carràs del 10 de novembre al 17 de desembre un curs de competències ACTIC nivell 1 i un de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest darrer curs també es du a terme a l'Escola Agrària de Targa a Granyena de Segarra del 10 de novembre al 18 de desembre, que també acull a la capital de l'Urgell de l'11 de novembre al 16 de desembre un sobre noves tecnologies aplicades a la formació i l'assessorament. Més cursos, en aquest cas de l'Escola Agrària de l'Empordà, té previst iniciar 3 cursos la propera setmana. Un que es farà a Barcelona, de l'11 al 25 de novembre. És el de formació bàsica per l'acreditació del personal tècnic assessor. I l'altre que realitzarà a Monells, del 13 al 27 de novembre. És el de microbiologia preventiva. I el darrer serà un seminari pràctic en l'aplicació de l'APPCC a Girona, del 14 de novembre al 5 de desembre. Més cursos de l'Escola Agrària de Mas Bover acull del 13 al 29 de novembre un curs sobre implantació i maneig d'un hort familiar ecològic. I del 14 al 29 de novembre es realitza a l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners un curs de diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties de les abelles.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiohostel.cat. Les fires.
Des de dijous 6 i fins demà diumenge 9 de novembre, es realitza a Santa Coloma de Farners la Fira de la Ratafia. Avui dissabte, demà diumenge i dimarts, es fa a Puig-reig la Fira de Sant Martí. I per últim, del 14 al 16 de novembre es du a terme a Banyoles la Fira de Sant Martirià, amb la presència de races autòctones de cavalls de tot Catalunya.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, alimentari, pesquer i forestal a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.